i mira, això té bé.
Doncs la mínima la tens a la butxaca. Potser has pecat una miqueta d'això, del que li passa a molta gent quan debuta una marató, no? De córrer una miqueta massa al principi.
Sí. Mira que no m'he passat gaire, eh? Al final és un segon al quilòmetre, però sí, va sumant, i al final aquest segon es converteix en això, en 20 segons, no? Però al final després hem regulat molt bé i a més m'he notat en força al final, vull dir que jo crec que hem portat un bon ritme.
I Sevilla té un gran circuit per anar a provar això precisament, oi?
Sí, l'any passat ja vaig fer la mitja, em va encantar, vaig fer marca allà i tenia clar que si havia de debutar algun lloc havia de ser Sevilla.
T'hem vist guanyar la Jamboreen, la cursa de Nassos, havies preparat a consciència, no? Durant el mes de gener suposo que amb tirades més llargues aquesta marató.
Sí, l'objectiu final era la marató, era avui, tota la resta eren, bueno, al final quan estàs en forma doncs s'ha d'aprofitar. Em va sortir també això, marca personal 10 quilòmetres, a la mitja em vaig quedar molt a propet, i al final des del que diuen, no?, que quan estàs també en forma, al final qualsevol prova també la pots fer bé.
Et fa de llebre l'Abel Casalí, que també és la teva parella, suposo que també content amb el seu tant % de mèrit que ha de tenir avui, no?
Sí, supercontent. Ell feia la seva preparació de mitja, que era el seu objectiu, va córrer fa 3 setmanes a Sevilla, i com a favor doncs em va tirar a mi aquesta marató, que sense preparar-la gaire, vull dir que ell està supercontent també per mi.
Com deies, tens mínima per Budapest i per París. Després ja veurem què passa amb les puntuacions, les mínimes i el que tria la federació, però tu ja tens a la butxaca el teu objectiu.
Exacte, la mínima és una cosa que l'has de fer sí o sí i que és el primer pas. Llavors, al final, com que hi van 3 de cada país i tot, doncs poden passar moltes coses. De moment només som 2 amb la mínima, però sí que és veritat doncs, que pot passar qualsevol cosa. Però el primer pas el tenim fet, l'important.
Estàs a punt de volar cap a Barcelona, cap a Manresa o cap a Sant Joan de Vilatorrada ja avui?
Cap a Manresa. Soc originàriament nascuda a Sant Joan de Vilatorrada, però ara estic vivint a Manresa.
Molt bé,
estan enganxadets.
Doncs cap allà, que segur que també tindran ganes de celebrar-ho amb tu. Enhorabona, Txell, a celebrar aquest debut.
Molt bé, moltes gràcies.
La Meritxell Soler, protagonista a Sevilla avui en aquesta marató, que era també campionat d'Espanya de la distància. Això a terres andaluses, però és que a Barcelona, Gemma, s'ha fet la mitja i hi ha hagut doble rècord.
En homes i en dones, i molt ambient als carrers de Barcelona, els timbals de l'Ultrasports feien batucada.
Home,
des de les
8
del matí.
Avui hi ha hagut batucada aquí a RAC1, vaja, el Via Lliure, el Bundó, ha parlat de les batucades i de l'origen de les batucades. I bon festival. Recupereu aquesta conversa perquè ha estat xula. No ara, ara escolteu el Superesport, però d'aquí una estona.
El postcat, que diuen.
Exacte.
No? El postcat
sí.
La iaia. Dèiem, rècord femení masculí, Charles Langat, que ha parat el cronòmetre amb 58 minuts 53 segons, mentre que Irini Kimais ha registrat un temps d'una hora 4 minuts 37 segons. Hi havia 21.000 inscrits avui a la mitja de Barcelona i finalment han participat, han pres la sortida 17.855 corredors. Això vol dir que s'ha batut el rècord de l'any 2017 amb 17.839. L'etíop Birhan Oleguese ha començat avui tibant la cursa amb un grup de 8 africans pel que fa a la competició masculina. Entre ells, Haftou Teklou, que tenia fins avui el rècord de la prova i era el guanyador de les últimes dues edicions i per tant era el favorit, però abandonat al quilòmetre 5, no s'ha trobat bé i quan duien 10 segons per sota del rècord ha decidit que plegava. El kenià Charles Langat ha agafat el cap del grup al quilòmetre 10 juntament amb l'etíop Legese i també Solomon Kirwa, i abans del quilòmetre 20 Legese es quedava només amb Langat i passaven al quilòmetre 20 amb 55-56, és a dir, 27 segons per sota del rècord. Seria el kenià de 26 anys, finalment el que superava el seu rival a l'esprint final per imposar-se amb aquest temps de 58 minuts 53 segons. Insistim, nou rècord de la prova, superant en 13 segons la marca de Haftou Teklou de l'any passat. Així parlava Langat en acabar la cursa.
Em sento bé, molt bé. No esperava batre el rècord perquè mai he corregut per sota de 59 minuts. Però ho he fet. Millor marca personal i em felicito.
L'etíop Birhan Oleguese ha estat segon a 4 segons i el kenià Solomon Kirwa tercer a 35 segons. I a la cursa femenina, la keniana Gladys Chepkirui ha encapçalat la prova al capdavant d'un grup de 8 corredores passant per quilòmetre 5 amb 18 segons per sota del rècord vigent amb la seva compatriota Joycelyn Jekosgei i l'etíop Genzebe Dibaba, que era també la gran favorita sisena en aquell moment. Chepkirui ha continuat liderant la prova al quilòmetre 10 amb 24 segons per sota del rècord i aquí Jekosgei ha fet una un intent d'atacar, però també ho ha fet Irini Kimais, de 24 anys, que ha dominat ja el final de la prova i ha aturat el temps a 1 hora, 4 minuts, 37 segons. Això vol dir que ha rebaixat la seva marca personal en 2 minuts, però sobretot ha rebaixat en 32 segons la marca de Florence Kiplagat de l'any 2015. És a dir, 8 anys després, la mitja marató de Barcelona per fi pot dir que té un nou rècord a les cames d'Irini Kimais.
Now I'm good.
Em trobo bé, he fet la meva millor marca personal i estic agraïda de poder haver estat avui a Barcelona.
For being given opportunity to come to Barcelona.
Jason Jekosgei ha estat segona a 7 segons i Catherine Relin Amanmol, de 20 anys, tercera a 1 minut i 2 segons. El director de la cursa, que és el Mauro Llorenç, tenia poca veu ja a les 11 del matí. Mauro Llorenç, bon dia i felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
No estàs afònic, encara?
Una miqueta, he perdut la veu, a poc a poc.
Dos rècords avui, eh?
Dos rècords, la veritat, bueno, ho buscàvem i ha sortit bé, un gran dia per córrer, bona climatologia i bona cursa.
Sobretot el femení, el de la Florence Kiplagat, semblava que estava gravat amb foc aquí a Barcelona i avui més de 30 segons.
La veritat és que sí, portàvem molt temps intentant batre'l, des del 2015 que no baixàvem aquest rècord. L'any passat es vam quedar 10 segons i avui aquest any era un dels objectius i vamos, hem fet una gran cursa i és més, les favorites no han sigut les que hem guanyat, o sigui que ha sigut una bona sorpresa.
Què ha passat amb Dibaba?
Bueno, és el seu estil de córrer, anava fent la goma, no tenia un bon dia, al final tots ho juguen una carta i a vegades no tens el dia i passa aquestes coses. També ens ha passat amb el Teclo, amb el masculí, però bueno, al final s'han batut els rècords, s'ha complert l'objectiu, així que contents.
Capto Teclo que ha abandonat el quilòmetre 5 o 7 aproximadament, no?
Sí, sí, en el quilòmetre 5 i mig ja no tenia bones sensacions, no volia gastar més bales. És el que té l'esport, i més aquests de córrer, que hi ha un dia que no t'ho tens bé, no has dormit bé, o qualsevol cosa que et passa, doncs passa factura, va molt ràpid aquesta gent.
I per la marató, tot a punt?
Per la marató, tot a punt. Ara és un punt i seguit, com bé m'agrada dir-ho a mi, i és el preludi d'esperem que amb la gran marató.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
El Mauro Llorenç, el director d'aquesta mitja marató de Barcelona, al micròfon de la Gemma Montero avui a la ciutat de Barcelona. Com ha estat el partit del Cornellà, la primera federació de futbol a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Intercity? Allà tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha anat de Terrassa cap a Cornellà per presenciar aquest partit i explicar-nos què passa en aquesta competició. Com ha arrencat això, Albert?
Doncs de moment amb Intercity, l'equip visitant avui a punts, perquè és l'equip que marca ara mateix la permanent, mateixos punts que el primer que baixaria, que és el Sabadell. Per tant, necessita l'Intercity i el Cornellà, en canvi, en una molt bona dinàmica. De fet, jo diria que el millor moment de la temporada, ha sumat 16 dels últims 21 punts, per tant, en un bon moment el Cornellà, que és a 3 punts del playoff. Per tant, en cas de victòria avui, doncs faria un salt i es col·locaria entre els 7-8 primers de la classificació. De moment, sense gols, sense oportunitats, com dèiem, amb la possessió per l'Intercity, Cornellà 0, Intercity 0.
En aquesta primera federació, aquest matí ha perdut el Nàstic, 3-1 al camp del Numancia. Algun dia ens hauran d'explicar la situació de Raül Agné de la banqueta del Nàstic, i a les 6 juga el Sabadell, al camp de l'Aldenc, juga l'equip per l'Equinat. Va, tornem a la... Ah, no, mira, primera, que hem arribat al descans, Ballera.
Amb la victòria parcial de moment del Sevilla, per 0-1, amb aquest gol al minut 30 de Suso, gràcies a un rebot, per cert, partidàs del migcampista senegalès del Sevilla, Pape Gay, que ja ve fent molts bons partits últimament, i està canviant la cara. L'equip de Sampaoli arriba a tot arreu. De moment, al descans, Rayo Vallecano 0, Sevilla 1.
Tornem ara a ser a la mitja de Barcelona per escoltar alguns corredors il·lustres que ha tingut aquesta mitja aquest matí. Gemma.
Ens hem trobat gent de muntanya que també corren asfalt, com l'Àlex García, guanyador de la marató de l'Ultra Pirineu ara fa 4 mesos, doncs que també li agrada això de l'asfalt, o altres il·lustres com el Marc Roig, que forma part de l'equip National Netherlands Running Team de l'Eliud Kipchoge. És de Sant Pol de Mar, fa molts anys que viu a Kènia, i sobretot és director d'elit de la Marató de València. És a dir, és una mica, no sé si competència, una espia, però bueno, ell és de casa, el considerem de casa i hem pogut parlar amb ell. Marc Roig, hola, què tal, bon dia.
Molt bones, què tal?
Què fa un noi de Sant Pol de Mar que viu a Kènia i que és director d'elit de València? Ets una mica outsider aquí, però t'hem vist altres vegades a Barcelona, eh?
Mira, la mitja de Barcelona és possiblement la meva cursa preferida, del meu èxit esportiu s'ha aconseguit aquí. I també fins i tot podríem dir, a veure, la meva relació amb RPM és molt bona, part de les coses que faig a València les he copiat o les he après aquí, o sigui que sempre que tinc l'ocasió, vinc.
Molt bé. I estàs content amb el que has fet avui? 1:11, pot ser?
Sí, correcte, 1:11 pelada, veient el rellotge i dient, a veure si... No he aconseguit trencar la barrera d'hora 11. Sí, ja és un altre, són altres objectius, ja la part competitiva, la meva marca personal és aquí a Barcelona, he fet 1:04 en aquí, he ajudat a la Florence Kiplagat a batre el rècord del món un parell de vegades fent 1:05 en aquí, per tant, bueno, això ara és un altre capítol, ara és el capítol de gaudir d'una cursa amb 21.000 participants i ser un més, i en aquest aspecte, objectiu aconseguit.
I costa, no? Això costa una mica, suposo, no?
Costa molt, jo crec que tots, a mesura que ens anem fent grans, hi ha coses que millorem, però que hi ha coses que amb l'edat, doncs, empitjoren, i tots tenim els nostres orgulls, i ens costa acceptar aquests empitjoraments, i en l'atletisme la veritat és que, clar, és, el cronòmetre no perdona, i sí, costa molt acceptar-ho, però quin remei.
El teu equip, l'NN, bueno, està fent bones marques, ho està fent bé, esteu contents?
Sí, avui hi ha, bueno, segona posició per l'equip en carrera, en categoria masculina. És un molt gran resultat, però bueno, clar, no, l'atletisme d'elit és molt exigent. Llavors, doncs, sí, seguim obtenint grans resultats, però bueno, seguim, hem d'intentar aconseguir encara millor.
València s'ha convertit en una referència europea mundial en quant a mitges i maratons. I a Barcelona, clar, té el hàndicap del recorregut, que no pot variar gaire molt ja del que té, el famós paral·lel, els desnivells que té, això és molt difícil d'eliminar, però mica a mica intenta esgarrapar una mica de més. Com veus això?
Clar, cada cursa de... diríem, ha de tenir el seu tret característic distintiu, no? València s'ha posicionat molt bé perquè hi ha factors propis de la ciutat que l'ajuden a aconseguir, doncs, marques molt ràpides. Barcelona, doncs, bueno, no és tan plana com València, però s'ha de reconèixer aquest circuit de mitja marató, a mi em sembla, dels més ràpids que hi ha a tot l'estat. Així que no hi ha gran cosa a envejar. Barcelona, per exemple, a diferència de València, té carrers més amples. Això també és un punt a tenir en compte. I jo crec que arquitectònicament, diríem, o turísticament, Barcelona té un tirón que València no té. Llavors, doncs, bueno, cadascú juga les seves cartes i, bueno, el resultat està aquí. Al final, una de les, diríem, batalles és el temps del guanyador i el temps de la guanyadora. Una altra de les batalles és el número de participants. I aquí, doncs, bueno, Barcelona ho està fent molt i molt bé.
I ara que el Gerardo Prieto s'ha jubilat, no t'agradaria venir a Barcelona a treballar com a seleccionador d'elit a Barcelona?
Vaja, això és una pregunta una miqueta picant, eh? A veure, sempre m'agradaria, és veritat, però que València considera que és un treball d'exclusivitat. Per tant, doncs, on s'hauria de fer o una cosa o l'altra. Estic obert a escoltar propostes, no, però per suposat, València ha apostat molt per mi quan jo no era ningú en aquest sector, i els hi dec molt.
Bueno, et veurem com a corredor, en tot cas.
Això sempre, sí, de fet, tant per les coses que puc aprendre, diríem, ara que ja no sóc tan elit, no? Ja que sóc una mica superelit, o diríem, o dels populars una mica de ràpids, doncs hi ha moltes coses que es poden aprendre, i a part és que m'agrada moltíssim. Llavors, doncs, sí, tot sempre que tinc oportunitat, l'any passat vaig estar a la Marató de Chicago, aquest any, doncs, bueno, ja estic buscant a veure si aquesta primavera faré alguna marató, encara no sé quina, però m'agradaria fer-ne alguna, si ho aconsegueixo, doncs sí, vull dir, jo pitrall a sobre, sempre que pugui.
Molt bé, gràcies, Marc.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Bon lema de vida, aquest, pitrall a sobre, sempre que pugui, que amb el que va Marc Roig, sense voler entrar en aquesta possibilitat de canviar València per Barcelona com a director d'elit de la Marató i passar de terres valencianes a terres catalanes. Sempre és un home que desprèn l'alegria quan l'escoltes.
Sí.
D'aquesta manera d'expressar-se...
Una
sempre
passió.
Molt, sí, molt, sí. Molt apassionada, sí. Molt, i que es fa agraït d'escoltar. I això està bé, amb els protagonistes. Qui més hem tingut avui a la Marató de Barcelona, Gemma?
Mira, per exemple, l'Àlex Roca, que és aquest noi amb un 70% de discapacitat, que s'està preparant per fer la Marató, vol ser la primera persona amb la seva condició que fa una Marató i que l'acaba. Avui ha fet la mitja, acompanyat del Valentí San Juan, que són molt amics, ho ha fet en 2:40:55, i la Mari Carmen, la seva dona, que també ha corregut amb ell. Aleix Pariser.
Home!
Què? 1 hora 43 minuts 45 segons.
Punxadeta, no?
Va, ell és un home de muntanya, diu, eh? Sí. I l'asfalt el toca poc. El toca poc.
Va, sembla Diego Martínez amb les escoltes a l'Eix Pariser.
Doncs 2 minuts per sota de l'Eix Pariser hem vist Salvador Illa.
Per sota?
Per sota.
Ui, ui, ui.
Sí, 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 això ho haurem de valorar com cal, el tuiràs, potser. Duríssim. Si hi ha temps avui, no ho sé. Segurament no hi haurà temps, no sé per què em diu el nas que no hi haurà temps. Però Salvador Illa, líder del PSC, recordem que va debutar en una marató a València... i Mitges n'ha fet unes quantes ja, no és la primera que feia. I corria al costat del regidor d'Esports de Barcelona, David Escuder, que porta també unes quantes mitges i unes quantes maratons. Els dos han anat de bracet.
Senyor Illa, enhorabona per ser finisher, per haver acabat una mitja marató.
Moltes gràcies. La veritat és que he disfrutat molt la cursa, no havia fet mai la mitja marató de Barcelona, i molts participants, molta gent al carrer, un itinerari molt bonic, no?, I un dia amb una temperatura també ideal per córrer. Ho he disfrutat molt.
Però no és la seva primera mitja. L'hem vist a Granollers, per exemple.
Sí, aquest any no he pogut fer la de Granollers, però no és la primera, és la cinquena o sis que faig de mitja, però no havia fet mai de Barcelona i m'ha fet il·lusió fer-la.
I de la marca està content?
Sí, m'havia proposat baixar d'un 40, si podia, tampoc no... I bueno, ha pogut ser i per tant també estic content. He fet una cursa que ha anat com havia imaginat que aniria, vamos.
Vostè sempre ha dit que els entrenaments que fa, el running li permet adaptar, no?, una mica els moments d'entrenament, les hores de la seva feina, que ha de ser complicat, això.
Sí, bueno, és un esport que en aquest sentit té molta flexibilitat, necessites unes bambes i no, a ningú més, diguem-ne, i carrer per córrer, no? I per tant ho puc adaptar a les meves exigències d'horaris, ho faig sempre al matí, primera hora, i em va molt bé, la veritat és que em trobo molt bé, no només físicament va bé, sinó també psicològicament, no?, perquè t'obliga una disciplina d'entrenament que està molt bé.
I s'animarà a fer la marató de Barcelona?
Sí, sí, tinc previst fer-la, si no passa res, és a dir, si no hi ha cap imprevist, doncs m'agradarà fer-la. I de fet, la mitja ja, aquesta que he fet avui és una mica una preparació per la marató del dia de Sant Josep.
Que no serà la primera, no?
De marató no. Vaig debutar a València el mes de desembre i aquesta seria la segona.
I per ser la de casa és especial, no?
Doncs sí, sempre hi ha un... És diferent fer la de Barcelona, no? Fa il·lusió fer-la, bueno, a veure si arribo en condicions i la puc fer, acabar i disfrutar.
Des de quan corre?
Ho havia fet, havia deixat, però amb regularitat, des del 2018. I durant la pandèmia, naturalment, em vaig haver d'interrompre i llavors vaig tornar a agafar el ritme. Quan vaig tornar aquí a Barcelona, a Catalunya, doncs vaig tornar a agafar el ritme i ja ho hem tingut bastant estable.
Però durant la pandèmia em sembla que la Moncloa li servia també de camp d'entrenament.
Quan es podia sortir, doncs allà per allà feia també una mica d'esport, però no ho podia fer amb la regularitat que ho faig ara, no? Perquè va ser més complicat, no? Però ara, des d'aquí, tornat aquí, ho he fet amb bastanta regularitat i estic content.
I amb ganes.
Sí, amb ganes perquè em senta bé, de moment em senta bé.
Doncs enhorabona.
Moltes gràcies, un plaer.
Salvador Illa, primer secretari del PSC, al micròfon de la Gemma Montero, avui en condició de runner, fent sí, aquesta mitja marató, superant l'Eix Pariser a la línia d'arribada en més de 2 minuts i, a més, aconseguint el repte personal que s'havia marcat de baixar de l'hora 40 en aquesta mitja.
Ens ha fet una proposta, un repte que no sé, diu que perquè, a veure si enredem Basté per córrer, sí, per fer una mitja per córrer, sí, dit que per una marató. Dic, sí, de sèrie sí, una marató de sèrie sí, però una marató de sabatilles i d'asfalt o de muntanya no ho veig clar.
No, si no fa la de RAC1, que són 5 quilòmetres,
no.
Una mitja o una marató, el Basté deixa el que ja...
Mai no és tard, que diu un pogorull, però no ho sé, diria que no.
Qui han estat els millors catalans en aquesta mitja?
Doncs la Mireia Guarner en dones, amb 1 hora 13 minuts 33 segons, i Nacero Gelfen, de Reus, 15è a la General, 1 hora 2 minuts i 51 segons. Podem escoltar el Nacer.
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
Mira. ¿Te puedo llamar Abde?
¿Cómo? Nacer.
Nacer, venga. Enhorabuena, Nacer.
Muchísimas gracias, gracias.
¿Contento con tu tiempo de hoy?
Sí, la verdad que sí. Mira, hoy era mi primera media, debutaba aquí. Ya estaba buscando, no sé, llevaba tiempo buscando alguna media y tal, pero hoy sí que era el día más o menos para debutar y muy contento que he bajado de 1 hora 3. Creo que hice 2 o... 1 hora 2:40 y algo, me parece, y no sé. Y muy contento, la verdad. Bueno, he tenido el día un poquito mal, por llegar aquí y tampoco tenía un amigo medio dorsal ahí. Al final que me tengo, gracias a una responsabilidad ahí, que he intentado buscar algún dorsal y me ha dado un dorsal, me he corrido, he competido con un dorsal que al menos ya que puedo decir que tengo marca, que he hecho marca personal.
Bueno, has hecho lo que has podido entonces, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira, buscaba correr un poquito más rápido, al menos intentar bajar de 1:02, pero bueno, con esta marca muy contento.
¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿Qué has hecho?
Mira, estaba preparando el cross y toda la pretemporada hice el cross y muy contento con mis pernos todos en los crosses y he podido hacer una programación de crosses muy muy buena y la verdad que muy contento.
¿Y ahora qué te espera?
Campeonato de España de 10.000 en pista. Ahora toca un poco preparar pista, a ver si... Bueno, de momento tengo pensado eso y he hablado con la entrenadora y yo creo que es el objetivo. Y si cambiamos, pues mira, intentar hacer ya preparar alguna media más y intentar ya hacer alguna maratón de aquí hasta adelante.
¿Sigues entrenando en Reus?
Bueno, sigo combinando entre Reus y tal. En Reus no suelo entrenar mucho, entreno fuera de Reus, en un pueblo que se llama Velaseca y que tenemos un...
al ladito.
Sí, al ladito, que tenemos un buen parque de ahí para entrenar. Y luego combinado con Villafranca, que es donde está mi entrenadora, María Carbó. Que gracias a la María y que estoy aquí, que estoy disfrutando de este deporte y que estoy haciendo una temporada grandísima y mira, espero disfrutar a lo máximo.
¿Cuántos años llevas aquí ya, Nasser?
Exactamente 17 años, 18.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por todo.
El millor català avui a la mitja de Barcelona, també el micròfon de la Gemma Montero. Ara repassem altres campionats, que no només hi ha hagut aquesta marató de Sevilla i la mitja de Barcelona, sinó que ha estat un cap de setmana densa a nivell atlètic. A primera tenim la segona part en marxa ja a Vallecas, Gerard.
Sí, mirem minut i mig a la segona. De moment continua la victòria del Sevilla per 0-1. Ha fet un canvi Sampaoli, ha entrat Jesús Navas, ha marxat Rafa Mir. No sé si té algun problema, però en qualsevol cas és un canvi defensiu del conjunt visitant. Ara es dol la cunya d'una patacada a les lumbars, està estès a terra dins de l'àrea. 2 minuts, segona part, Rayo 0, Sevilla 1.
L'Andorra continua empatant, Molló?
Sí, continua empatant, sense gols. Andorra 0, Sporting de Gijón 0, i a Vitoria, a la Vest 3, a Eivissa 1, els dos partits a l'inici de la segona part.
I l'Unió Berlín superarà el Bayern o no?
No, perquè el 94 és a punt d'acabar el partit, no passa de l'empat a casa. Unió Berlín 0, Schalke 0, quedaran empatats a punts.
Com ho tenim a Cornellà, la primera federació, aquest Cornellà Intercity, Albert?
Doncs continua amb empat a 0, Cornellà 0, Intercity 0, la més clara dels visitants. Bastant clara, és una centrada del segon pal, arriba Guillem absolutament sol al lateral que s'havia incorporat a l'atac i quan semblava que ho tenia tot per marcar s'ha llançat a terra Gerard, un dels centrals del Cornellà, i ha pogut enviar a corna el xut de Guillem. Ha estat molt clara, però se n'ha salvat el Cornellà gràcies a l'acció defensiva d'un dels centrals. De moment ha estat la més destacada i ja diria gairebé l'única oportunitat d'aquest 0-0 al 23 i mig de la primera.
Com dèiem, cap de setmana intens pel que fa als campionats, perquè hem tingut 3 campionats més. Campionat d'Espanya, per exemple, de pista coberta d'atletisme, Gemma.
Sí, a Gallur, en aquest cas, a Madrid, amb la presència de 80 catalans, però en destacarem 3. La primera, la banyolina Esther Guerrero, que s'ha proclamat campiona d'Espanya de 1.600 metres en pista coberta. S'ha imposat amb 4 minuts 10 segons 48 centèsimes. Ha començat a apretar quan faltaven 600 metres i ha acabat també esprintant els últims 200. També Adel Metxal, que és campió d'Espanya dels 3.000 en 7 minuts 44 segons 15 centèsimes, mínima per Istanbul del 2 al 5 de març. És a dir, el campionat d'Europa de pista coberta, que podíem pensar que potser canviaria d'ubicació o de dates pel terratrèmol i les seves conseqüències, l'organització ha confirmat que es farà en les dates previstes, és a dir, d'aquí 2 setmanes. I també la primera posició i mínima per l'europeu d'Istanbul de Jael Sakura Bestué en els 60 metres, en aquest cas.
Hem tingut campionat d'Espanya de pujada vertical.
Que no falti de res. En aquest cas, Miquel Corbera i Núria Gil, els dos catalans que s'han proclamat campions d'Espanya de trail running en la modalitat de pujada vertical, al campionat d'Espanya que s'ha fet a Ojos, a Múrcia. Per tant, els dos tenen plaça per començar a configurar ja la selecció espanyola pel Mundial, que es disputarà del 7 al 10 de juny, en aquest cas a Àustria. Jan Margarit ha estat segon i Eduard Hernández Teixidor, tercer.
I han tingut el Mundial de Cross Country a Bathurst, a Austràlia.
Amb la presència de 22 atletes espanyols, que inclou els campions d'Espanya i medallistes internacionals en cross, pista i trail running. En aquest cas és un Mundial que es fa 4 anys després de l'Orhus, de 2019, per ajornament de la Covid. Són campions del món Beatriz Chebet, que ha guanyat a la meta l'Etesembet Guidei. Jo crec, Xavi, que és una de les imatges del cap de setmana, perquè Guidei ha tingut un defalliment, no ha pogut més, ha caigut a terra quan faltaven 20 metres, només 20 metres, per arribar a la meta. I ha estat Chebet qui s'ha endut la victòria. I en homes, Jacob Kiplimo, amb 29-17, segon l'etíop Paregawi, amb 29-26, i tercer l'ugandès Cheptegei, amb 29 minuts 37 segons. El millor espanyol i català ha estat Aaron de las Heras, el barceloní, que ha estat 22è, Abdesamad Ugelfen ha estat 42è, i Naima Aitalibut ha estat 45ena. Adam Major ha estat 11è amb l'equip espanyol de relleu mixta i Aleix Vives, en categoria sub-21, ha acabat 43è.
Sí, realment aquesta imatge de Gidei és d'aquestes que posa els pèls de punta. També va haver un defalliment en categoria masculina. Realment les condicions no haurien ser les millors per fer aquest Mundial a terres australianes, on ara són a l'estiu, almenys en època més calorosa que no pas aquí, i segurament les condicions van provocar algun defalliment, com aquelles imatges que no ens agrada veure en cap esport. Va, Glenn Miller, quan vulguis. Quan sona Glenn Miller vol dir que hem de saludar Miquel Pucurull, perquè abans d'arribar a la meta avui ens vol parlar d'una altra disciplina de l'atletisme, la javelina, i d'un il·lustre competidor.
Amics i amigues, l'atletisme, l'esport més antic de tots els que es practiquen, està ple de curiositats. Una és de mitjans del segle passat. El navarrès de la Quadra Salcedo, l'aventurer que es va fer famós posant-se en perill per reportatges a la televisió a llocs inversemblants, des de l'Amazones al Congo, que potser recordareu haver vist, havia estat un molt bon atleta. Va ser diverses vegades campió d'Espanya de llançament de disc, de pes i de martell. Un dia se li va ocórrer llançar la javelina com si fos un disc, girant sobre si mateix, i va deixar bocabadats a tothom per la distància que va aconseguir. Més de 80 metres, que va suposar el rècord espanyol. Aviat el van imitar, va ser una bogeria. El català Manel Clavero va enviar l'artefacte a 90 metres, ell el va enviar ni més ni menys que a 112, el que significava un nou rècord del món. Va transcendir. El diari francès L'Equipe se'n va fer ressò i va alertar que la javelina causava terror perquè volava sense control. La Federació Internacional no va homologar la proesa i va prohibir l'ús de la revolucionària tècnica. I la glòria atlètica de qui més tard es va convertir en aventurer es va esfumar. El vaig conèixer en un campionat d'atletisme en pista de veterans on vam coincidir. Li quedava l'orgull d'haver llançat, amb normes o sense, la javelina més lluny que ningú al món. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs hi farem cas al Pucurull, sempre amb històries curioses, eh? Aquesta de, sí, sí, de la Quadra Salcedo, que almenys personalment desconeixia, que té un rècord del món no homologat de llançament de javelina. Sí, si no, potser sí que hauríem pres mal, eh? Si haguessin acceptat segons quina tècnica. La setmana que ve, Gemma, per on anirem?
Doncs t'explicaré si Pau Capell aconsegueix guanyar la Transgran Canària per cinquena vegada a la seva carrera. La Clàssic, la de 128, es disputa la mitjanit de divendres a dissabte de la setmana que ve. Per tant, dissabte a primera hora de la tarda sabrem qui l'ha guanyat tant en homes com en dones.
Perfecte. Veurem. Doncs a la setmana que ve, més. Gràcies, Gemma. Fins ara.
Fins ara, adéu-siau.
2:02:06. A primera continua guanyant el Sevilla 0-1 al camp del Rayo, a Vallecas, a la Premier, que està a punt de començar el partit del Tottenham. Molló, hem vist un mosaic en un dels fons de l'estadi on es llegia Harry. Sí, això per què?
Perquè Harry Kane és el màxim golejador de la història del Tottenham amb 267 gols. De fet, li han lliurat un premi xulo abans de començar el partit a Ledley King, que era un dels que tenia aquest rècord, i l'altre diria que era Jimmy Graves. De fet, ho ha fet la seva vídua, perquè ell ja és mort, doncs li han lliurat aquest guardó per part del Tottenham. El partit és a punt de començar, partit important a les aspiracions dels Spurs per entrar a la Champions. Tottenham-West Ham.
S'ha acabat el partit de l'Union Berlin a Alemanya?
Mira, ara t'ho dic, que s'ha acabat, sí. S'ha acabat amb empat a 0, Union Berlin 0, Schalke 0, de manera que Bayern 43 punts. Primer, Union Berlin segon amb 43, i calla que el Dortmund, si guanya, també igualarà a 43 punts. Podria haver-hi un triple empat a 43. A 6:15, juga el Dortmund, rep l'Hertha de Berlín, és a dir, d'aquí mig minut comença aquest partit.
Prop de l'empat al Rayo Vallecas, Ballera.
Centrada Balliu des de la banda dreta, tan a prop que jo l'he vist a dins, perquè Camello, sol a l'àrea petita, amb tot a favor, només calia donar-li direcció a la pilota, és veritat que arriba un pèl forçat, però posa malament el peu i l'envia per sobre del travesser. Era claríssima. Sant Paoli, des d'una de les cabines de Vallecas, es desespera. Home, jo crec que té part de culpa, perquè des que ha començat la segona meitat amb aquest canvi defensiu que ha fet l'entrenador argentí, posant a Jesús Navas per un davanter com Rafa Mir, el Sevilla està jugant molt més endarrere i el Rayo està apretant. 10 de la segona, Rayo 0, Sevilla 1.
A Cornellà ens quedem amb aquest Cornellà 0, Intercity 0, Primera Federació, superada ja la mitja hora de joc de la primera part, Albert.
Compte que ho prova una altra vegada l'Intercity, el xut de Chemi directament a la defensa del Cornellà. L'ha tornat a tenir, i molt clara, a l'Intercity, amb una rematada amb el cap de Sol de Vila des del vèrtex de l'àrea petita, i Lucas Anaker, el porter del Cornellà, ha salvat el gol amb la punta dels dits, ha salvat la rematada de Sol de Vila i ha evitat el 0-1. De moment l'Intercity millor en aquesta primera mitja hora de partit. El Cornellà, que sí que és cert que ha tingut algunes centrades, ha trepitjat l'àrea rival, però que no, encara no ha provat a Manu Herrera, no ha xutat entre els tres pals. A veure si s'entonen aquests últims minuts de la primera meitat el Cornellà, l'equip que dirigeix Gonzalo Riutort. Ara té un servei de banda des de la zona de mitjos i va Gerard, que és un dels tres centrals. Avui el Cornellà que surt amb Lucas Anaker a la porteria, amb els tres centrals al darrere, que són Andreu Fernández, Eliseo i Gerard. Els carrilers, ara acabarem de cantar l'11 perquè ho torna a provar l'Intercity, la passada dins de l'àrea, surt Lucas Anaker, atrapa la pilota i desfà el perill per la porteria del Cornellà. Els tres centrals al darrere, amb Alfred Planas i Redru els dos carrilers. Al mig del camp, amb Fullana, Isaac Nana i Tavares, i els homes més avançats són Mamor Niang i Nahuel. Aquest és l'11 del Cornellà per intentar sumar una nova victòria dels últims 7 partits, 5 victòries, un empat i una derrota. Gran moment, gran dinàmica del Cornellà.
A més, molt golejador en les últimes jornades, sí. Aquestes dues últimes victòries, 4 gols contra el Barça Atlètic i 3 gols l'altre dia al camp de l'Atlètic Balears. De fet, va suposar això la destitució d'Onésimo com a entrenador de l'Atlètic Balears.
Sí, mira que abans d'aquests dos partits tampoc era un equip que es caracteritzés per fer molts gols. Ara el que ha de fer és defensar, perquè la té Chemi, el xut, rebota les cames d'Eliseo i torna a controlar el Cornellà. Sí, les dues victòries, les dues últimes, 4-3 contra el Barça Atlètic i 2-3 contra l'Atlètic Balears, marcant molts gols, sent molt efectiu el Cornellà en els últims partits. Ara corre Mamor, lluitava amb el central Bàdic i com a mínim se força un servei de banda, un servei de lateral pel conjunt local. El Cornellà vestit amb la seva indumentària habitual, el verd típic del Cornellà, en el moment que veiem a Gonzalo Riutort donant instruccions als seus futbolistes.
En hoquei patins tenim en joc l'últim partit de la jornada, l'hoquei lliga masculina, un festival de gols a Sant Hipòlit, Voltregà 5 al de 7, partit a la segona meitat. Aquest matí s'han jugat el Lleida 4, Vilafranca 4 i l'Arenys de Munt 1, Calafell 3.
Hi ha un servei de banda a favor del Cornellà que intentaran posar dins, és Gerard, agafa molts metres, es planta finalment en curt, és Redru, la torna cap a Gerard, perd la pilota al Cornellà, surt des del darrere a l'Intercity, intenta fer la pressió per recuperar, pressió en traspèrdida, però no l'aconsegueix, no aconsegueix el Cornellà, i això fa que l'Intercity vagi guanyant metres, ja sigui a camp del Cornellà, jugant amb Pol Roger en posició d'extrem, però l'un contra un acaba associant amb Ferroni, el lateral que s'incorpora, la posava al cor de l'àrea, no hi havia absolutament ningú, refusa la defensa del Cornellà, i ara és el torn dels locals. La pilota a la banda, cap al carriler, cap a Redru, creua la línia de mitjos, la posa en profunditat, cap a Fullana, la posa al punt de penal, Mamor, la rematada, era molt a prop al defensa i ha evitat el xut que anés entre els tres pals. Compte que ara, no sé què ha passat, però quan s'aixecàvem Mamor i el defensa,
ai, que
ha caigut al carrer, sí. Al carrer Mamor.
Se li ha quedat enganxat al peu i li ha deixat anar la cama el davanter del Cornellà.
Doncs m'ha estranyat que l'àrbitre ha trigat molt, suposo que ha estat un tema de l'assistent.
No? Suposo que li deu haver xivat, vaja, o explicat el que ha passat.
Segur, segur. Sí.
És una jugada en què busca la rematada, fa el xut, el defensa que el bloqueja, queda la pilota morta, la refusa la defensa de l'Intercity i mentre s'aixequen tots dos, jo l'únic que veig és el jugador de l'Intercity caient desplomat a la gespa.
És una rara. Sí, sí, és una cagada de Mamor. Vaja, no sé que la repetició ens desmenteixi, però sembla bastant clar. Queden com enganxats i quan el jugador de l'Intercity vol aixecar allò fa una mica de força i se'l treu de sobre Mamor amb el peu. Mira, ara veiem la repetició.
Ah, és que primer hi ha un cop de colze.
Sí, primer hi ha un cop de colze així del jugador de l'Intercity, com dient-li, va, aparta d'aquí. I després el problema és que la puntada de Mamor és amb el peu, amb la punta del peu, que no li fa mal, a l'altura del pit, més o menys, del jugador de l'Intercity. I això és el que ha vist l'assistent.
Sí, jo crec que per la posició de l'assistent és difícil que veiés el cop de colze, i en canvi és bastant més evident la puntada. Però és lamentable això que fan els jugadors, tots, de tots els equips, d'exagerar, sí, sí. Per treure'n rèdit, sí. Òbviament.
L'assistent tampoc és molt a prop de la jugada, perquè la pilota és gairebé el punt de penal i l'assistent sí que està col·locat, està ben col·locat, però si hi ha aquesta lluita quan s'estan aixecant, segurament ell haurà vist una part d'aquest duel, sí. I ell ha vist doncs, la puntada i no haurà vist el moviment del colze. T'he de dir, però, que Mamor ha marxat sense protestar. Sí que alguns jugadors del Cornellà han anat a protestar l'àrbitre, però el protagonista ha marxat xinoxano cap als vestidors.
Tenim un gol a segona, l'Eivissa, atenció, que ajusta el marcador a Vitòria, a la Ves 3, a Eivissa 2, al 18 de la segona part, i es revisa un gol de l'Sporting al camp de l'Andorra. A la primera part hi ha hagut un gol de l'Andorra anul·lat, i ara aquí també revisa un possible fora de joc en el gol que ha marcat l'equip de Gijón. El 17 de la segona, veurem si el donen, i l'Sporting s'avança a Andorra.
Sí, les dues accions són lletges, tant les d'un jugador com la de l'altre. Mamor, el davanter del Cornellà, és esportiu, i en canvi la defensa de l'Intercity no ho és tant i exagera com si l'haguessin pràcticament matat a dins l'àrea.
Álvaro.
Sí, perquè és veritat que quan rep el cop de gols a Mamor hagués pogut fer el mateix que ha fet el jugador de l'Intercity.
No hi ha VAR, evidentment no es pot revisar l'acció. Ara Álvaro demana entrar. Pot ser que li surti sang del nas a Álvaro o no? Deu estar refredat. No, perquè es anava tocant el nas, que ha demanat un mocador. Porta... O el llavi? Sí?
Sí.
Sí, mossega una mena de mocador per intentar evitar que sangui el llavi.
A mi no m'ha semblat que impactés aquesta zona. Però...
Que no sigui el caure, també.
Sí,
compte que ara hi ha una altra enganxada. Mira, groga per un jugador de l'Intercity. Bé, jo seran enganxat els dos i només la veu la de l'Intercity. Vull dir, sembla una mica exagerat també ensenyar groga quan els dos s'han encarat. De fet, el jugador de l'Intercity no ho entén. No sap per què ha vist aquesta groga. Crec que és Alessandro. Sí, Alessandro. I se'n va, vaja, continua protestant. Ara parla amb un altre jugador del Cornellà. Sí, com sigui, el Cornellà queda amb 10 i haurà de jugar tota la segona meitat i els 7 minuts que queden de la primera, i ara té una falta que penjarà a l'àrea, perquè ara, evidentment, es queda sense un dels dos davanters, quedarà només Nahuel en punta, Mamor ja és al vestidor i haurà de dedicar-se a defensar i intentar sortir a la contra.
El VAR ha tornat a actuar a Andorra, Molló.
Sí, sí, aquesta llarga revisió ha acabat en fora de joc. Per tant, el gol de l'Sporting no puja al marcador. Andorra 0, Sporting 0, 19 de la segona part.
A primera, el Rayo apreta o no gaire, Ballera?
Doncs sí, jo crec que en aquesta segona part ha millorat substancialment el rendiment l'equip d'Andoni Iraola, que es queixa de la pèrdua de temps de l'equip de Sant Paoli. Ha entrat ara mateix Brian Hill per Montiel, un canvi una mica més ofensiu, com desfent el que havia fet al descans amb l'entrada de Jesús Navas per Rafa Mir, però de moment continua guanyant el Sevilla, que si alguna cosa ha fet en aquests últims partits és tenir una mica més de solidesa al darrere i no encaixar tants gols com ho feia a principi de temporada. 18, gairebé 19 de la segona part, Rayo 0, Sevilla 1.
I com ha començat el partit del Tottenham, el partit d'homenatge a Harry Kane?
Ha començat bastant mogut. Una mica millor pel West Ham, de fet, que ha tingut una aproximació bastant clara, però a poc el conjunt de Conte, el Tottenham, que s'està fent amb el domini del partit. Tottenham 0, West Ham 0, minut 8 de la primera part, també roda la pilota Alemanya, Borussia Dortmund 0, Hertha de Berlín 0, 7 i mig de la primera. Si això és boira, que diria que sí, amb molta boira, tanca televisivament, la veritat, costa seguir el partit. No crec que siguin bengales, això, i amb forces rotacions avui del Dortmund, aprofitant que rep el penúltim classificat de la Bundesliga, doncs jugadors com Bellingham, Süle, són suplents, i algun altre, eh? O sigui que fa rotacions.
Tornem a Cornellà, Cornellà 0, Intercity 0, 40 superat ja de la primera.
Gol del Rayo, epa. Abans a Vallecas, en un corna, ho estava buscant l'equip d'Iraola, centrada des de la cantonada esquerra d'Issi, rematada de Florian Legend, el francès, l'ex del Girona, molt mal defensat en aquesta pilota aturada per part de la defensa andalusa, Legend remata sol, la posa al pal llarg, al 20 de la segona, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1, gol de Legend. Legend en un corna.
La rematada d'Àlex del Girona de Legend, aquesta pila al greix que solen fer també molts equips fins a després acabar-se disgregant dins de l'àrea, i Legend que acaba saltant, impulsant-se bé i rematant, imparable pel porter del Sevilla per Bono, duel d'ex-gironins en aquest gol, Rayo 1, Sevilla 1, 20 de la segona, com deia el Gerard. Ara sí, Cornellà, Albert.
Atacant l'Intercity, que si ja tenia més possessió, ara és el dominador absolut de la pilota, tancadeta al Cornellà, tots els protagonistes ja a camp del Cornellà, només el porter Manu Herrera, el porter de l'Intercity, jugant per l'esquerra, és Ferroni, se li escapa aquesta pilota, el control massa llarg, recupera l'esfèrica, el Cornellà en servei de lateral, i evidentment Andreu Hernández, que és qui farà el servei, s'ho pren amb molta tranquil·litat, intentant esgarrapar aquests segons per arribar com a mínim al descans amb empat a 0, i després Gonzalo Riutor, el tècnic, acabi donar instruccions, torni a formar l'equip per intentar com a mínim rescar el punt que ara mateix sumaria el Cornellà.
El Barça va jugar un partit amb boira a Alemanya, no? Jo crec que va ser el camp d'Alerta de Berlín.
Sí, sí, sí.
Doncs mira, avui Alerta de Berlín és protagonista, però a Dortmund. De moment segueix el partit. Aquell dia recordo que pràcticament no es veia res.
Crec que va acabar amb un empat a un, a mi em sona.
Sí, a mi també em sona un empat.
De Berlín-Barça.
Ara mirarem.
Això de ser any, mira, t'ho diré.
L'any de any Robson?
Any 99.
Més tard.
Sí, perquè aquelles imatges que recordes són més o menys eres. Sí. Ara igual m'equivoco, eh? Albert.
Nana endarrereix cap als defenses, cap als centrals. Ara obrim cap al Fred Planes, el carriler, que marxa molt bé de Ferroni. Continua el Fred, demana falta, li xiulen falta a favor, sí, sí. La falta sobre el Fred Planes, el Cornellà, que jugarà encara en zona defensiva. Començarà a construir una nova acció atacant. La pilota llarga cap a Redru, de carriler a carriler. Ara per l'esquerra Redru. S'atura perquè està absolutament sol, el ve a buscar Nahuel, una altra vegada Redru, torna a jugar per l'eix de l'atac amb Nahuel, la baixa, el seu control no és bo, queda prop per la frontal, cau a terra el jugador del Cornellà, l'àrbitre diu que no ha passat absolutament res, havia caigut el Fred Planes, recupera l'Intercity, ara qui cau és Sol de Vila, sí que assenyala l'àrbitre, de Ena Wolf, xiula aquesta falta a favor de l'Intercity, queda un minutet pendents de l'afegit, evidentment n'hi haurà per l'expulsió, però vaja, no crec que anem més enllà d'un o dos minuts.
Entreté RDT el Rayo Vallecano, de moment aquest és el seu paper, el Rayo anar sortint algunes estones a les segones parts.
Sí, ara mirava que el màxim que ha jugat en un partit són 29 minuts, és que en els últims partits fins i tot no li he donat ni 10 minuts a Iraola. Avui n'hi dona una mica més de 20, veurem si s'estrena. És que no ha marcat cap gol encara aquesta temporada.
I va fallar un penal l'altre dia.
I va fallar un penal. I un futbolista que ens té acostumats a superar la xifra de 10 gols gairebé cada temporada. Però sí, amb el paper que té residual, li costarà. Ara hi ha groga per Isi, claríssima. Amb l'empat a 1 al marcador, Rayo 1, Sevilla 1.
Ui, 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 a punt del gol l'Intercity, Albert.
Sí, salva una altra vegada Lucas Anaker. De moment, l'heroi del Cornellà és la segona que treu clara. A la centrada des de l'esquerra, el control de Chemi. A més, és d'aquells controls que te la deixa perfecta per poder executar, per xutar porteria. El xut buscant la base del pal dret de la porteria de Lucas, que s'ha llançat a la dreta i ha pogut desviar. De moment, 0-0, arribant al 45, 2 d'afegit. Se n'afegiran 2 en aquesta primera meitat.
Doncs sort d'anar, que era del porter del Cornellà, que està mantenint aquest 0-0 ara mateix al marcador de Cornellà al Prat.
I aquell partit de la Boira va ser el 23 de novembre del 99. En efecte, Hertha de Berlín 1, Barça 1, Luis Enrique va avançar el Barça i va empatar l'Hertha de Berlín.
Aquell ja no es veia, res.
He trobat el testimoni d'un berlinès que va assistir al partit i, vaja, com a aficionat, ell donava per fet, i tothom del seu voltant, que el partit se suspendria perquè no veien. De fet, Van Gaal, veig unes declaracions seves dient que no veia tampoc l'àrea que els quedava més lluny i que intuïen una mica què passava pels crits dels aficionats i, òbviament, dient al tècnic neerlandès que no s'hauria d'haver jugat al partit.
Una mica de maroteca, una mica de la maroteca del Joan Lluís García,
Del Juanlo, per si mai ja, avui al principi no està previst boira en el Barça Cádiz, esperem no haver-li trepitjat la secció de la prèvia d'avui.
Molta casualitat.
Estar a Berlín amb Cádiz seria sorprenent,
Gir de guió. Inesperades,
Una altra aturada de Lucas Anaker, un altre atac de l'Intercity per la dreta, Soldevila centra, la rematada una altra vegada de Chemi i troba resposta en el porter del Cornellà, que de moment està sent el millor futbolista del seu equip. Queda menys d'un minut per arribar al descans, som ja al 46. Per tant, ha d'aguantar com sigui el Cornellà, perquè el partit se li pot fer molt, molt llarg si la tònica és la d'aquests últims minuts de la primera meitat. Ha de lluitar al mig del camp, serà finalment per l'Intercity, jugant Eseneco amb Alessandro. Alessandro, que vol virar el joc, fa un canyo, segueix Alessandro, se la deixa enrere, recupera Nahuel, li xiula en falta sobre Alessandro. No sé si heu escoltat un crit de no, sí. Era el capità, era Nana, que davant de l'acció obria els braços i deia no, home, no me la xiulis aquesta, que recuperàvem i tenia un contraatac. I serà l'última, segurament. Demana l'entrenador de l'Intercity que els seus futbolistes que pugin a rematar. És una falta al cercle central, que penjaran la línia del Cornellà, queda la tira al balcó. És a dir, un parell 3 de metres per davant de la línia de l'àrea. La posen al punt de penal, surt Valent Anaker, xoca amb el jugador de l'Intercity i li xiula en falta sobre el porter del Cornellà, però Valent Anaker, aquí queda estabornit el jugador de l'Intercity, l'hauran d'atendre, aprofita l'àrbitre Denea Wolf per xiular el final de la primera meitat, de moment sense gols, el Cornellà jugant amb 10, Cornellà 0, Intercity 0.
Doncs sense gols a Cornellà al Prat en aquest partit de primera federació, d'aquí a 13 minuts començarà a jugar el seu partit al Sabadell, al camp de l'Aldegui, com recordàvem abans, el Nàstic ha perdut 3-1 aquest migdia a Los Pajaritos, al camp del Numancia. Tornem ara de seguida, hem d'escoltar també protagonistes, Albert, d'aquesta victòria del Sabadell a la Copa de la Reina de Waterpolo contra el Mataró, la final jugada a Terrassa.
Fins ara.
Fins ara, 13 i les 6. A primera, amb aquest empat a 1 entre el Rayo i el Sevilla, i el Tottenham, que de moment no passa de l'empat a 0 contra el West Ham en el partit que tenim en joc ara a la Premier. Una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar, l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Després de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, Europa treballa per recuperar la sobirania tecnològica, clau en molts àmbits. La indústria és un sector imprescindible per aconseguir-ho, amb la producció de semiconductors, energies verdes i l'adaptació de les noves tecnologies a les necessitats actuals. Per aquest motiu, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, amb més d'un centenar de mesures que pretenen situar el sector allà on toca. Ho ha explicat el Catalunya Avança, el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
La sobirania tecnològica, la productiva, aquesta autonomia estratègica va d'això, va de recuperar aquest pes, perquè si no hi som, doncs cada vegada comptarem menys, a més, en un context en el que Europa és el continent envellit, i una vegada, doncs, increment de l'esperança de vida, i això, òbviament, té un sentit molt positiu, però al mateix temps està fent, doncs, que la població activa d'Europa es vagi envellint. Per tant, hi ha molts reptes, i jo crec que la resposta és la indústria, diguéssim. Amb tots aquests reptes i aquestes complexitats, la indústria moderna, no? Indústria 4.0, verda, connectada, digital, és la resposta a bona part d'aquestes inquietuds i aquestes incerteses que viurem en els propers anys.
El Pacte Nacional per la Indústria preveu incrementar el pes del sector en el PIB català fins a assolir el 25% l'any 2030.
RAC 1. Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Superesports amb Xavi Puig.
8 minuts i les 6 de la tarda, Superesports a RAC1 i fins a les 8, que arrencarà ja tota la prèvia d'aquest Barça-Cadis, que començarà a les 9 a l'estadi del Camp Nou. El Barça, que si guanya, continuarà amb 8 punts de marge sobre el Real Madrid al final d'aquesta 22a jornada. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Tornem a actualitzar-nos al Superesports. Què està passant al món?
Doncs obrim plana política, perquè la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha carregat avui contra el PP i la postura del partit sobre el dret de les dones a avortar. Creu que els populars no tenen alternatives i que per això ataquen sempre qualsevol avanç que fa el PSOE en drets socials, com per exemple en el cas del dret a l'avortament.
Como ellos no tienen alternativa para avanzar en ningún derecho en España, lo que nos proponen en su hoja de ruta es derogar o llevar al Tribunal Constitucional los avances y derechos que estamos protagonizando los socialistas.
Rodríguez diu que el PP no accepta ni tan sols el que és llei. Insisteix que l'avortament és un dret perquè ho diu la llei, perquè ho ratifica el Tribunal Constitucional i perquè està marcat en els drets internacionals. I afegeix que no es farà cap pas enrere en drets. I sobre Ucraïna, avui el representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha demanat augmentar l'ajuda militar a Ucraïna. Diu que calen menys aplaudiments i més armes i guanya capacitat per fer front al conflicte i que finalment guanya Ucraïna.
We forgot about classical wars.
Ens hem oblidat de les guerres clàssiques. Hem estat fixats en expedicions i la guerra d'empec tecnològica. No estàvem preparats per guerres clàssiques. Ara hem de guanyar capacitat, però tenir en compte que les guerres del futur seran diferents.
The war in the future will be a different one.
Borrell n'ha parlat a la conferència de seguretat de Munic, que acabava avui i aquest any s'ha centrat en la guerra a Ucraïna, amb el compromís de rearmar el país perquè pugui afrontar l'amenaça russa.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
S'ha acabat el partit de l'hoquei Lliga que teníem pendent a la pista del Voltregà amb victòria al visitant d'alcalde 6-7. A Sant Hipòlit contra el Voltregà. Demanava penal al Rayo Vallecas, Ballera.
Sí, per una empenta de Brian Hill sobre RDT. És veritat que exagera la caiguda. També és veritat que aquestes, al mig del camp, xiulen. De sí, fet, sí. De fet, hi ha hagut un penal, un possible penal de Cunha sobre el mateix RDT, que al mig del camp, la que hem vist ara de Brian Hill no ho sé, però la de Cunha segur que és falta. Però dins de l'àrea no és penal. Sí, sí. I si no, Molló, que mirin el partit de l'Andorra sí. contra l'Sporting de Gijón, que han anul·lat un penal per una falta prèvia més lleu correcte. Que la que ha rebut RDT. I sí, compte sí. Isi, que és a punt de fer el segon a Vallecas, la pilota marxa fora, bona falta directa picada per Isi Palazón, 10 pel final, Rayo 1, Sevilla 1.
I mira que Andorra sí que han xiulat un segon penal a favor de l'Andorra, que no l'han invalidat per res, per cap falta prèvia, i acaba amb gol a 10 minuts pel final, Andorra 1, Sporting de Gijón 0. A Vitòria continua el mateix resultat en aquest altre partit que tenim en joc a segona. A la vez 3, a Eivissa 2. A la vez 3, a Eivissa 2.
I d'aquesta victòria a l'Andorra després d'una mala ratxa. De fet, els dos equips no venien bé en aquest partit, ni l'Andorra ni l'Sporting, però evidentment diríem que ens cau més proper l'Andorra que no pas els de Gijón i necessitava aquesta victòria, però si l'acaba confirmant l'equip d'Eder Saràbia. Albert, ets per aquí?
Soc per aquí.
A Cornellà al Prat, en aquest empat a 0 entre el Cornellà i l'Intercity, venint de Terrassa, de veure una gran final de la Copa de la Reina, un altre duel, i en van uns quants aquesta temporada, entre el Sabadell i el Mataró, a la Copa Catalunya, victòria del Sabadell, 13-9, a la Supercopa d'Espanya va guanyar el Mataró, 10-9, hi ha hagut els dos partits de la Lliga, el Sabadell va guanyar Mataró 9-16, el Mataró va guanyar Sabadell 12-13, i a la Champions, a la fase de grups prèvia als quarts, el Mataró va guanyar el Sabadell per 12-11, és a dir, que hem tingut de tot, alegries i penes a una banda i a l'altra.
Sí, i n'hi haurà més, segurament n'hi hagi sí. més. Es podria repetir a la Champions, per exemple, perquè els dos equips tenen ben encarrilada l'accés a la Final Four. Van guanyar els partits d'anada i ho han de rematar en aquest cap de setmana, el proper cap de setmana. Sí, la veritat és que parles amb les protagonistes i et diuen que cada partit és una guerra, perquè realment són els millors equips de l'estat espanyol, els dos millors equips catalans, i, vaja, pot guanyar qualsevol dels dos. Avui ens esperàvem un partit molt igualat. De fet, no s'ha resolt fins als últims dos minuts. Ha acabat guanyant el Sabadell per 8-6. Però vaja, al final són aquests famosos detalls qui decanten la balança. Ha estat un partit de parcials, perquè si bé serà el primer quart ha dominat el Sabadell per la mínima 2-1, el segon ha estat clarament del Mataró amb un parcial de 0-3, el tercer quart, doncs, 4-0 pel Sabadell, ha tornat a capgirar el marcador, i en l'últim sí que ha tornat la igualtat, 2-2, però aquest més 2 del Sabadell ha acabat marcant la tònica i no l'ha pogut remuntar el Mataró en l'últim quart. En un partit en què també ha estat protagonista el VAR, perquè en el moment en què segurament el Sabadell més ho necessitava a l'inici del tercer quart, quan anava per darrere el marcador, quan perdia de dos gols, doncs hi ha hagut un llançament que ha acabat traient la portera Elena Sánchez. Els àrbitres han deixat continuar, s'ha arribat fins a l'altra porteria, quan s'ha aturat el joc, ells mateixos han dit, volem revisar perquè no ho tenim gens clar. I realment, veient la repetició, és que és de mil·límetres. Si aquesta pilota acaba entrant o no, s'ho han estat mirant i al final han concedit el gol. I és un gol important perquè tornar a ficar el Sabadell a un gol del Mataró i al final doncs, s'ha completat la remuntada i ha acabat enduent-se el títol al Mataró, al Sabadell, volem dir. És el 18è títol de la Copa de la Reina del Sabadell, evidentment el clar dominador de la competició, el Mataró. En els últims anys n'ha aconseguit dos, li ha virlat dos títols al Sabadell, però el conjunt ballesà continua sent el gran dominador de la competició, de fet el gran dominador de les competicions estatals de l'última dècada, però li ha sortit aquest os dur d'arrossegar al Mataró, que li està fent la guitza en les últimes temporades, i realment ho aplaudim, perquè ara quan venen aquests Sabadells Mataró o Mataró Sabadell no saps què passarà, i avui mira, ha sortit cara pel Sabadell.
I això és el millor de l'esport, que comenci un partit i no sàpigues què passarà, com diem també al superesports de manera bastant constant. Aquesta és Laura Ester, portera del Sabadell, titular avui en aquesta final de la Copa de la Reina, com gairebé sempre, i que suma una més, un fotimer de títols al palmarès de Laura Ester, amb qui xerrava l'Albert Ferran.
Som amb la Laura Ester, la portera del Sabadell. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el trofeu de millor portera, pesa?
No gaire.
En tens alguns de millor portera, vaja.
Sí, alguns a casa tinc, però bueno, sí, sempre fa molta il·lusió i al final no és un premi individual, sinó és un premi de l'equip, de la gran defensa que hem fet a aquesta Copa de la Reina.
Sí, a més ha estat un partit molt intens, igualat, amb moments per un equip, per l'altre, però al final aquest parcial de 4-0 al tercer quart ha estat clau.
Bueno, al final ja portem molts partits jugats contra Mataró, l'any passat, aquest any, tant a Lliga, Supercopa, Copa de la Reina, Copa d'Europa, per també ens toca enfrontar-nos. Som equips que ens coneixem molt bé i que mai se sap el que pot passar. O sigui, som doncs grans equips i jo crec que el millor és que hem jugat molt bé, hem fet un espectacle de cara a la grada que jo crec que ho han disfrutat molt.
Avui he deixat el Mataró a 6 gols. Vaja, jo crec que és el que el David Palma acaba destacant més.
Al final és així, ja sabem que els partits es guanyen des de la defensa. El Mataró és un gran equip que té molt bones atacants i deixar a 6 jo crec que és perquè hem jugat molt bé, molt concentrades i donant tot de nosaltres mateixes.
Maca també aquesta rivalitat.